8 i 23, senyor Ferran Mascarell, bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Dèiem, parlem avui amb el delegat del govern a Madrid, el senyor Ferran Mascarell, just en el moment en què es compleix un any del seu nomenament. Volem repassar amb ell com ha anat aquest any de trajectòria i parlar també, evidentment, d'aquesta baixada de l'IVA que es va anunciar per part del govern espanyol el passat divendres, en tant que el senyor Mascarell va ser durant molt temps també conseller de Cultura aquí a casa nostra.
Doncs sí, Miquel, Ferran Mascarell compleix aquestes setmanes el seu primer any al càrrec de delegat del govern a Madrid. Una posició important, si tenim en compte l'actual procés pel referèndum. Abans, Mascarell havia ocupat el lloc de conseller de Cultura de la Generalitat.
Bé, d'entrada, senyor Mascarell, aquesta rebaixada de l'IVA, de l'IVA que jo n'hi dic anticultural, ens ha deixat una mica freds, per altra banda.
Bé, sí, freds i una mica, fins i tot, li diria, diguem-ne, amb el temps passat, no? Una mica passat el condiment, perquè feia 5 anys ja que ho demanàvem i tot valent en aquestes dinàmiques de l'Estat, tot valent, tot arriba quan ja fa mesos que hauria d'haver passat.
És allò que diem aquí a l'Empordà, no? Quan aquests van a la platja, nosaltres ja estem morenos.
Doncs aquesta l'aplicaré, ja diré que és de l'Empordà.
Bé, no sé si és de l'Empordà, en qualsevol cas jo sempre l'he sentit a dir a casa meva.
La direm.
Al respecte també d'aquesta baixada de l'IVA, el sector del cinema, que no, al cinema no se li ha baixat l'IVA, no se li ha deixat sí. Tal com estava el 21%. Escolti, té la sensació que això és una qüestió estrictament de venjança política?
Bé, amb el cinema, en aquest cas, el Partit Popular sempre ha tingut una relació difícil, suposo que perquè erròniament, crec jo, identifiquen el cinema doncs en posicions d'uns destacats directors i actrius i actors que en algun moment van fer costat al Partit Socialista Espanyol, no? Bé, per aquesta qüestió suposo que l'han tingut sempre una mica de costat i ara en aquests moments han pres una decisió bastant incomprensible, que és bé, haver deixat de costat aquest àmbit, no? En els altres àmbits, doncs sí, ha sigut segur que és una mesura positiva. Va ser molt negativa i jo crec que costarà recuperar-ho en el moment en el que es va prendre, perquè era un moment de decreixement substancial del consum cultural i aleshores doncs, l'aparició d'un 21% va significar encara més decreixement del consum. Per tant, això va fer patir a molta gent que es va trobar doncs, sense bolos, sense feina, perquè el consum baixava i per molt suport públic que hi hagi, si no hi ha consum cultural, doncs la gent pateix, òbviament, no? Hi ha menys demanda i per tant, doncs això es va produir amb molta intensitat doncs el 2011-2012, en el moment més agut de la crisi, no se'ls va acudir res més que desincentivar, és a dir, fer tot fer exactament al revés del que calia fer, era estimular el consum. En aquell moment calia baixar l'IVA i el van pujar substancialment. Un gran error que s'ha pagat i que s'està pagant bé. Ara ho comencen a rectificar, però ens deixen coses pel camí. En fi, no han estat lluïts en aquest àmbit i en molts altres, tot sigui dit.
Amb tot, hi ha un altre sector que també alça la veu de tant en tant, que diu, escolti, que nosaltres també ens han deixat el 21%, que és el sector de la música enregistrada, dels discos, que l'altre dia deien, parlant amb un representant del sector, em deia, ostres, és que a la gent li surt més a compte comprar un llibre disc que un disc que porti un llibret.
Sí, això són contradiccions de... Miri, una setmana abans que es pugés l'IVA, jo vaig demanar a veure en aleshores ministre de Cultura per dir-li que anaven a cometre una barbaritat, que era, ja no per la cultura catalana, sinó per el conjunt de la cultura espanyola, una barbaritat. I vaig anar, em van rebre, i allà vaig tenir un ministre i un secretari d'Estat. I en un moment de la conversa, el ministre em va dir, mire, consejero, esto es muy sencillo, nosotros vamos a mantener el IVA barato para el pan y vamos a subir el IVA para los bollos. Això és una expressió literal. El pan, en aquell moment, vaig interpretar al cap de 3 dies, que és quan van pujar l'IVA, efectivament no em van fer gaire cas, i el pan eren els llibres, que es van quedar amb l'IVA reduït al 4%, i tota la resta eren bollos. Per tant, ara, en aquests moments, amb una similitud de plantejament, doncs, deuen considerar que han baixat algunes coses, però que encara queden alguns bollos que se les pode mantenir el 21%. És no entendre el que significa el consum cultural per un país, perquè estimula la creativitat, estimula sectors essencials des del punt de vista de les idees, des del punt de vista de, fins i tot de la dinàmica social, no? Això no ho volen entendre, i mentre no s'entengui en la seva globalitat, doncs faran barbaritats com la de deixar fora àmbits creatius sencers com els del cinema, no?
Escolta, hi ha una visió, i no sé si fins i tot dir-li que cada vegada és una mica més creixent, perquè en poc temps ja l'he sentit moltes vegades, que d'entrada que defensa aquesta idea que la cultura és literatura i és art, no? La cultura és llegir llibres, i llegir llibres molt profuns, si vol vostè, i anar a veure museus, i que la resta, el teatre, la música, el cinema, la cultura digital, tot això forma part més d'aquest segment, diguem-ne, de cultura, entreteniment... Sí. I qui fa la diferenciació entre cultura, en tant que creixement, que humanisme, etc, i indústria cultural, que són aquells productes culturals que consumim, diguem-ne, doncs això, no? En el terreny de l'entreteniment, o que serveixen també per al final, per anar engreixant un motor econòmic.
Sí. Bé, sí, és un plantejament equivocat, perquè la qualitat cultural, la qualitat de les idees, apareix en tots els àmbits de la creació, i per tant no pots diferenciar, és un gran error, no? En un país com el nostre, sí, jo crec que Catalunya, des d'aquest punt de vista, les coses s'han fet bé. Vam crear ja fa molts anys justament l'Institut Català d'Empreses Culturals, bàsicament perquè s'entengués això, que al darrere de tot el món de públic i privat favorable a la creativitat i a les empreses, hi ha un sector fonamental per un país, perquè és el que expressa, doncs, la seva pròpia manera d'entendre les coses, de mirar el món, de mirar la realitat. És un sector creixent, en termes fonamental en termes de creació, i és fonamental en termes simbòlics, i és fonamental en termes fins i tot econòmics, no? Bé, per tant, no entendre això, diferenciar-ho a l'antiga, és propi de gent que no ha acabat de comprendre què és el que significa la cultura en les societats contemporànies, no?
Sí, i sobretot que no és incompatible el concepte d'oci o d'entreteniment amb el concepte cultura en termes d'enriquiment personal. Obríem aquest programa parlant de les dades d'assistència de la gent que va, per exemple, a les ruïnes d'Empúries o el jaciment arqueològic d'Ullastret, no? I en el que, entre cometes, explicàvem que la gran majoria de visitants, escoles al marge, són persones de fora, i parlàvem de la necessitat que la gent d'aquí ho descobreixi, ho conegui, etcètera, i que això ens pot servir per entendre moltes coses, com per exemple que al nostre país el vi va arribar a través del que són ara les ruïnes d'Empúries, que el van portar els grecs, vull dir, coses com aquestes, i que al final acaben passant en una jornada distesa i, si vol vostè, divertida, de visita a les ruïnes d'Empúries.
El coneixement sempre és necessari conèixer i saber, des del punt de vista de la història, des del punt de vista de la realitat on vius, perquè això t'enriqueix i això et fa un país millor. Això és així, i qui no ho entén vol dir que no entén ben bé què és el que està fent, i si aquests qui no ho entenen estan en ministeris i coses d'aquest tipus, doncs és un mal senyal, certament.
Senyor Mascarell, en qualsevol cas l'hem trucat avui, que es compleix un any del seu nomenament com a delegat del govern a Madrid, en un moment, com tothom sap, en un moment políticament complicat. Escolti, sembla que el diàleg està estancat o està aturat. No sé, té poca feina o com va això ara?
Bueno, no, és que de diàlegs n'hi ha molts, diguem-ne, i van en moltes direccions. Diguem-ne que una cosa és la societat, una altra cosa és allò que hi ha al darrere de tots els sectors que composen una societat, el món universitari és una cosa, el món periodístic, per exemple, n'és una altra, el món empresarial n'és una altra, no cal dir, el món diplomàtic, que és una cosa radicalment diferent. Hi ha un altre diàleg, que és on s'ha de produir una suma, que és dialogar i, a més, acordar, és a dir, prendre decisions, que és on les coses estan estancades, que és l'àmbit de la política, jo diria, la institucional, no? La política governamental, no? Uh-huh. I no pas per voluntat del govern de Catalunya. I bé, tenim la realitat que tenim, un àmbit polític estatal que bàsicament doncs té com a no tot, tota mena de principi, i a partir d'aquí doncs sí, certament el diàleg es fa difícil, sobretot es fa difícil l'acord, la concertació, no? Que és el que s'ha de derivar sempre d'un bon diàleg, no? Ara, amb la vida, amb la dinàmica social, el diàleg hi és i ens hi passem el dia explicant. Jo crec que des d'aquest punt de vista probablement el més interessant que puc dir és que amb aquest any de feina jo sí percebo un cert canvi d'actitud per part de sectors que no són els que després han de seure a la taula de la negociació, eh? Però bé, suposo que per algun lloc s'ha de començar, no? I són sectors que fa un any et deien que bé, tot això que passa a Catalunya és cosa dels polítics, que han estimulat o heu estimulat que la gent... Tinc la impressió que la gent aquí, o almenys un gruix important de persones, comença a entendre que això de Catalunya no té res a veure amb un petit grup de polítics que han estimulat el desencontre, té a veure amb una societat que vol un estat que li funcioni, i no el té, perquè l'estat espanyol no només no li funciona, sinó que la perjudica en el nostre país. I això, bé, jo crec que hi ha símptomes, hi ha grups polítics nous, hi ha símptomes de que s'està entenent una mica més que és el que estem dient.
Un té la sensació que de tots aquests interlocutors dels que vostè parla, no? I aquí parlem de societat civil, i aquí parlem de diversos gremis, no? Que hi ha molts interlocutors vàlids amb els que mantenir converses, explicar-se, i que la majoria d'ells ho entenen, però que al final n'hi han dos, que són la política i la premsa, el que en diem això, la premsa de Madrid, que són els que acaben decidint, uns per poder de decisió i els altres per poder de convenciment.
Bé, aquest és un dels problemes que té, en aquest cas, ara sí, parlo estrictament de Madrid, i el que en podríem dir els entorns capitalins de la Madrid. De Madrid, eh? Jo diferencio també una mica entre la societat madrilenya, és una ciutat prou amable i que troba gent que té ganes de conversar i que té ganes d'entendre i que pregunta i que té interès, no? I després et trobes, per altra banda, doncs això, el nucli dur que vostè expressa. El nucli dur és una elit que viu a l'entorn de l'aparell de l'Estat, on hi ha doncs, els representants dels partits polítics més importants, on hi ha alts representants doncs, de l'administració pública de tota la vida, on hi ha alguns representants del poder judicial, on hi ha alguns representants del poder mediàtic que vostè expressava, no tant periodistes com empresaris, propietaris de mitjans, etc. I aquests configuren, sí, un nucli dur. Bueno, doncs si ha anat bé, segueix volent que els hi vagi bé i no tenen un especial interès en canviar res, i a l'entorn d'ell gira una mica aquest estat endurit, enrocat, que no té cap predisposició al diàleg amb cap direcció. No?
Escolti, vostè ha tingut converses amb responsables d'aquests grans mitjans?
Sí, amb la mateixa direcció que li estic dient, sí, expressant... Sí, jo em vaig prometre a mi mateix que parlaria aquí a Madrid igual que parlo a Catalunya, i per tant, sí, tinc la sort de conèixer alguns de fa temps i per tant hi puc parlar-hi, i sí, la conversa és relativament senzilla de fer. Els resultats són estovar una mena, jo sempre em dic, sou com una mena de mur on te reboten totes les pilotes, i el mur és sòlid perquè ells tenen la convicció de que si això canvia, si nosaltres canviem, doncs canvia una mica tot, perquè ells perdran aquest lloc preeminent que tenen, no?
Per tant, no és tant per convicció, sinó per interès, moltes vegades.
El què? El mantenir...
Sí, aquest mur granític, sí. És més una qüestió d'interès, sí. El no voler-se obrir a parlar sobre aquest tema és més una qüestió d'interessos.
Jo sempre dic que la seva obsessió per la unitat és el contrapunt de la seva obsessió per mantenir posicions, per mantenir situacions de privilegi, perquè si no parlarien de benestar. Els estats no s'han de dedicar a mirar, a observar i a definir la unitat. Això és una realitat espanyola. Els estats, a la gent el jutja per la seva capacitat de portar coses al benestar col·lectiu, al benestar general, no? Espanya no. Espanya ha configurat un estat en el que l'objectiu, que és la coartada, no m'entendre, és la unitat, no? La unitat serveix bàsicament per no parlar de res del que s'hauria d'estar parlant. Problemes institucionals, econòmics, l'atur segueix estant a l'entorn del 20%, problemes doncs d'una comunitat que no s'hi sent còmoda, que no està còmoda amb aquest propi estat. Tot això no se'n parla. La coartada és la unitat. La unitat que és, jo insisteixo, és una gran coartada ideològicament construïda des de fa molts anys, però que no és el que transmet després les funcions reals de l'Estat.
Senyor Mascarell, vostè en tanca delegat de la delegació, diguem-ne, la seu d'aquesta delegació del govern a Madrid és el Centre Cultural Blanquerna. Ens diuen fonts ben informades que aquest centre cultural diuen que en només un any ja té l'empremta Mascarell. Expliqui'ns què significa això.
Bé, això no ho havia sentit dir. En tot cas, té l'empremta de la gent que hi treballem, que és un petit grup, però hi hem posat moltes ganes i molt entusiasme. El que hem fet, bàsicament, és, diuen una cosa que sintetitza el que vostè m'està dient, per mi molt positivament. Hi ha molta gent que em diu, hay que venir a Blanquerna porque aquí es donde es el único lugar de Madrid donde se está discutiendo de verdad qué es lo que está sucediendo en España. Ya no em diuen en Catalunya, sinó en Espanya. Bé, hem fet un programa de debat, bàsicament fem venir gent de Catalunya, fem venir gent de Madrid, els posem en contacte, la idea és que les idees que es produeixen a Catalunya són moltes i són bones i cal que siguin conegudes. Les idees que es produeixen a Madrid també són moltes estan arrecerades perquè no, justament la dinàmica política no les deixa emergir. A Blanquerna fem que es discuteixin les idees produïdes a Madrid amb les idees produïdes a Catalunya. Això li dona doncs molt d'interès al debat. Ningú manté ningú. El nostre objectiu no és només explicar unes posicions, sinó contrastar-les. Bé, i això li dona una dinàmica que la veritat fa que la gent vingui, tot això ho transmetem a través de les xarxes, i bé, la dinàmica és bona, és un petit centre cultural, però creiem que sí, que la gent ens ve i a més ens opina molt positivament, ens ve els catalans de Madrid, però també ens venen doncs els madrilenys de Madrid, no? Que és una mica la gràcia, i per això li dic que el diàleg social és possible, eh? El diàleg polític està encallat doncs perquè alguns no volen, no? Però el diàleg social és possible i l'estem intentant posar en marxa i bé, sí, les coses van raonablement bé i la gent està satisfeta i l'equip és un petitíssim equip, però ho està fent molt bé.
Han recuperat també els Premis Blanquerna que enguany han recaigut sobre el Nueva Economía Forum i sobre Vicente del Bosque. Un veient-ho des de fora tenia la sensació que el senyor del Bosque estava una mica allà de... Bueno, no sé ben bé per què m'esteu premiant, però gràcies, no?
Bueno, és el seu tarannà. És una persona que és així. Realment és una persona que ha tingut ocasió.
Feia la sensació que estava esperant l'hora d'anar a sopar ja.
Sí, no, doncs li puc assegurar que no, jo crec que és el seu tarannà, és una persona molt emotiva, d'altra banda, jo crec que al contrari, jo crec que estava una mica cohibit, perquè ell sempre anava dient, però no sé si jo m'ho mereixo tant, diguem-ne, i estava molt, sí, ens va expressar molta gratitud, estava content, la seva família també, jo diria, vaig tenir ocasió de saber detalls del seu entorn, el seu pare havia sigut una persona vinculada doncs als sindicats obrers, era una persona que estimava molt la dinàmica de Catalunya i la gent de Catalunya, però bé, la veritat és que no, jo crec que va ser una persona que s'ho va prendre com molt, amb molta emoció i potser una mica, bueno, una mica tirat endins, perquè ell és així, és una persona que no expressa molt la seva emotivitat, no? Però la veritat és que si podíem trobar algú que li fes il·lusió, va ser ell.
Vicente del Bosque és una de les poques figures públiques, diguem-ne, de l'àmbit espanyol, que s'ha manifestat, i en termes, en aquest cas, positius, al respecte del procés català. Des d'aquí alguna vegada s'ha comentat que es troba a faltar la implicació o la manifestació oberta de, per exemple, la gent del sector de la cultura, no? Que sovint es manifesten públicament o es fan manifestos o s'expressen en termes de reivindicatius de molts àmbits, però que quan es parla del procés català, no? Va aparèixer aquell manifiesto per la llengua comú que van signar uns quants, però va haver-hi molta gent que després no ha dit mai res al respecte de l'amenaça que ha patit el català moltes vegades o de la regressió que va patir o que va estar a punt de patir amb l'anterior ministre. Troba a faltar una mica aquesta que hi hagi personalitats de l'àmbit cultural, en aquest cas, que és un àmbit que vostè coneix molt bé, que hi hagi gent que es manifesti en favor, ni que no tant en favor, sinó, com a mínim, que es manifestin a favor del dret a decidir.
Sí, té raó. Aviam, en termes generals, parlant amb les converses particulars, n'hi ha molta de gent que expressa opinions favorables o, si més no, doncs predisposades, no? És cert que col·lectivament no s'ha produït. En l'àmbit acadèmic universitari te'n trobes molta de gent. En l'àmbit cultural, més diguem-ne artístic, també te'n trobes. En l'àmbit periodístic, tot allò que no són els grans mitjans, tot allò que és aquest nou món dels mitjans digitals, també te'n trobes. El que és veritat és que la pressió dels grans, del gran magma que creen els grans mitjans, que és una pressió de discurs únic en el que tot allò que sona català s'identifica o defensa del nostre procés polític, aquí s'identifica amb posicions de tancament, posicions de regressió, posicions fins i tot conservadores, fins i tot posicions nacionalistes, el discurs és aquest, no? Aleshores, a la gent, és veritat, li ha costat molt, li està costant molt identificar un discurs propi, lliure. Ho estan fent una mica els sectors nous de la cultura política, aquesta nova emergència vinculada pues, als sectors, als Podemos i companyia, no? Aquests estan començant a dir coses que no sonen igual a com les diuen els altres sectors de la vida política. Bé, sí, aquí hi ha molta feina a fer. Jo crec que és una de les coses que potser notarem en uns quants mesos, que hi ha gent de societat civil disposada a dir potser alguna cosa una mica diferent, però perquè això passi és molt important que nosaltres globalment, aquesta és una de les feines que estem fent, és que el discurs sobre la realitat catalana deixi d'estar dominat per aquestes propostes dels grans mitjans que ho identifiquen, doncs, amb la nostra realitat la identifiquen amb un procés regressiu, no? De fronteres tancades i coses d'aquestes que només estan al cap de la seva imaginació, només estan en la seva imaginació, però que formen part, doncs, d'una mica la textura general amb la que s'observa des de Madrid-Catalunya. No passa igual amb el món diplomàtic, que és un món que també veig molt i que no té gens aquesta connotació, eh? És a dir, hi ha més coneixement a fora que dins del que passa a Catalunya, no?
Sí, hi ha un altre brama de gent de catalans que se'n van a treballar a Madrid, quan els hi preguntes sobre quina és la percepció que tenen allà del que s'està vivint aquí, i jo m'he trobat moltes vegades amics o amigues meus que em diuen és que saps què passa? Que quan te'n vas a Madrid te n'adones que la vida és molt més que tot això i que hi ha coses molt més importants, i Madrid és una ciutat molt més oberta, molt més cosmopolita, i no estem tot el dia parlant de nacionalismes. Em comenten això, i això m'ho han comentat ja diverses persones que havent nascut aquí se n'han anat allà a treballar i em diuen això. No sé si es troba vostè amb això.
Home, també, hi ha una mica de tot. Home, hi ha molta gent... Pensi que a Madrid hi viuen molts catalans, però molts vol dir pràcticament 50.000 com a mínim que nosaltres tinguem més o menys avaluat. I es fa que trobes opinions de tot tipus. Jo em trobo catalans que fa 40 anys que viuen a Madrid i que són de l'Assemblea Nacional. Per tant, et trobes de tot. Ara, també és veritat que el que vostè diu ja existeix, no? Aquella gent que també ha entrat en aquest mapa mental en el que, doncs, el que està passant a Catalunya s'identifica com de ciutats, com de país, de país que mira que s'ha tancat i tot això. Això del, també aquesta idea de que Madrid és una ciutat oberta i acollidora i Catalunya no, és una idea que aquí circula molt, és falsa. Jo aleshores em veig obligat a explicar permanentment la demografia catalana, és a dir, no sé de què parleu, perquè no hi ha demografia més oberta que la catalana, no? Feta a base d'immigracions, de gent vinguda de tot arreu. Els explico les xifres de catalans de primera, segona i tercera generació, totes aquestes coses que són òbvies, o haurien de ser òbvies, però que ara no ho són perquè està tan tergiversat que... Sí, això hi ha alguna gent que t'ho diu. Aquesta idea de que la cultura és més oberta no és veritat. A Madrid l'única diferència és que hi ha una mica més de gruix d'activitat, entre altres coses perquè la major part dels grans museus fan millors exposicions, perquè tenen més recursos i millor forma fons, no per altra cosa, no perquè tinguin idees millors, sinó simplement perquè tenen més recursos. En el món teatral hi ha una mica més d'activitat, però no és de més qualitat. Sí, a Madrid és una ciutat que està molt bé, però bé, hi ha gent que té tendència a desmereixer el propi, no fixant-se en que algunes coses que nosaltres tenim estan estrangulades, simplement perquè les dinàmiques, i això li puc explicar molt de detall perquè em vaig estar 5 anys duríssim sent de conseller, sí. No? I per tant, home, sí, en algunes coses per això lluitem, per poder fer unes dinàmiques socials més obertes, més ben dotades econòmicament, i amb més capacitat per fer lleis quan toquen, per exemple, els IVAs quan toquen i quan no toquen, totes aquestes coses, no? Bé, hi ha alguna persona que ho veu així com vostè diu, també n'hi ha d'altres que se n'adonen que no són les coses tan diferents des del punt de vista de la qualitat cultural de les dinàmiques culturals.
Està clar. No sé si podria fer una radiografia d'aquests 400 alumnes de català que té el Centre Cultural Blanquerna, en termes de pensament.
Hi ha una mica... Bé, hi ha fills de catalans que venen a estudiar català, la qual cosa està bé, i després hi ha també fills de professionals que han d'anar a treballar a Catalunya i que volen que els seus fills hi vagin, doncs, amb unes bases mínimes de català. I després hi també hi ha alguns professionals doncs, que viuen a Madrid i que han d'anar a treballar a Catalunya i que volen arribar-hi amb un cert coneixement de català. No? Bé, tota la gent que ve per aquí, la veritat és que és gent molt predisposada i que comprèn fàcilment que se'n va a treballar molt lloc, no? Que la llengua del país és una altra, és la catalana, i que volen arribar-hi amb les emocions mínimes per poder integrar-se ràpidament a la dinàmica civil i a la dinàmica professional.
Senyor Ferran Mascarell, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada, i escolti, quan inhabilitin a tot Cristo aquí, guardis un as a la màniga, que a veure si haurà d'entomar vostè algun tipus de competència des d'allà.
Depèn de fins on vulguin arribar les inhabilitacions, però és clar, això és un camí sense sortida, perquè jo els dic moltes vegades, si us penseu que darrere dels qui ara estan governant el país no hi haurà altres generacions disposades a fer-ho, una vegada més us equivoqueu. No, això només té una solució, que és que entenguin que la democràcia s'ha inventat justament per resoldre situacions com aquesta, i aquí es veu que hi ha aspectes aquests de la vida democràtica que encara no, en alguns àmbits, no vull generalitzar, en alguns àmbits encara no s'han entès, o no es volen entendre, més ben dit, encara no es volen entendre, perquè vol dir canviar situacions de privilegi, i això costa molt. Però bé, arribarà, perquè la veu de la democràcia és la única que permet resoldre situacions normals de desacomodació d'una societat amb un estat que no li funciona, i per tant, tard o d'hora, això s'haurà d'admetre, es farà, i crec que els catalans hi guanyarem.
Senyor Ferran Mascarell, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Sort.
Moltes gràcies, molt amables.
Adéu, bon dia. Falten 9 minuts perquè siguin les 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.